A l'abordatge, al Mediterrani, una mar de pirates. La costa de la nostra província, on la gent es relaxa i presa el sol, no sempre va ser idíl·lica. Encara que resulta paradoxal, els habitants d'aquesta part del Mediterrani van ser esclaus i de pirates del nord d'Àfrica. I aquestes mateixes platges on es banyen no sempre van ser tranquil·les, sinó que eren objecte de continus atacs dels pirates barbarescos, que es van convertir en el pitjor malson. Uns corsaris del Mediterrani que van crear tota una xarxa basada en el comerç d'esclaus i els seus rescats, sobretot en el segle XVI. Viure al costat de les platges llavors no era segur i la població es resguardava pròxima a les muntanyes. Per això, es va decidir protegir la costa amb la construcció de torres de vigilància en els llocs més estratègics, de manera que des de cada torre es pogueren veure altres dues. Els valents guaites que es jugaven la vida cada dia es comunicaven entre elles amb foc, fum o espils per avisar de les arribades dels pirates barbarescos. D'aquesta manera, s'estenia una línia de vigilància per tota la costa del Mediterrani que està molt present a la província de Castelló, amb municipis com Benicàssim i Orpesa. Es construïen de tres pisos perquè fora molt difícil prendre-les i solien ser de forma arrodonida perquè les bales dels canons que els dispararen des dels vaixells es lliscaren sobre la seua superfície. Algunes d'aquestes fortificacions es mantenen i ara s'admiren, com és el cas de la Torre Sant Vicent de Benicàssim o la Torre Colomera o de la corda que li segueix per la costa, que es pot visitar recorrent la Via Verda cap a Orpesa. Amb el nom de barbarescos, els europeus designaven indistintament els habitants de la costa africana nord-occidental, des de l'actual Marroc fins a Tunísia, coneguda com a Barbaria, la terra dels barbers, la seua població nativa. També s'usava el terme sarraïns, que significava habitants del desert, i acabava usant-se per als musulmans en general, o maurus, en referència a l'antiga província romana de Mauritània, el que va derivar en l'expressió «no hi ha moros en la costa», per a indicar una situació tranquil·la per l'absència de naus enemigues. Els pirates barbarescos eren en general mariners o agricultors empobrits que es posaven sota la protecció d'un capità que disposava de la seua pròpia nau per a dedicar-se al pillatge marítim. Encara que alguns eren pirates en el sentit estricte del terme, és a dir, que no responien davant ningú més que a si mateixos, la mateixa naturalesa de la seua activitat feia que la majoria puguen definir-se com a corsaris. La diferència era que aquests últims rebien permís de les autoritats del lloc des del qual operaven per atacar les naus de països enemics, generalment a canvi d'una part del botí camuflada com a impost o d'un tracte preferent en la compra dels productes i presoners. Això no sols els facilitava enormement els atacs, sinó també la venda dels captius en els mercats d'esclaus, la reparació de les naus i el proveïment de queviures i d'armes. Molts tenien fins i tot bases fixes. Alger, en particular, era famosa com el gran niu de pirates del Mediterrani i com el mercat més gran d'esclaus del nord d'Àfrica. Els seus objectius preferents eren les poblacions de la costa i la por als atacs va fer que àmplies franges del litoral ibèric i de les illes mediterrànies quedaren despoblades. Malgrat la construcció de torres de vigilància per albirar vaixells enemics, les naus barbaresques solien ser relativament petites, per la qual cosa era fàcil ocultar-les en costes escarpades. Els abordatges als navilis tenien com a finalitat fer-se amb la mercaderia, mentre que els atacs a terra ferma eren generalment expedicions de saqueig per a capturar prisioners, bé per a demanar un rescat o per a vendre'ls com a esclaus en els mercats del nord d'Àfrica. Un objectiu prioritari eren les dones, com a esclaves sexuals i domèstiques. Alguns grups van arribar a internar-se fins a les costes septentrionals de la Mar Negra i recórrer la costa atlàntica fins a Irlanda per a fer-se amb dones exòtiques que pogueren vendre per grans sumes. Els corsaris van capturar milers de vaixells i amplis trams del Llevant van ser quasi totalment abandonats pels seus habitants fins al segle XIX. Des del segle XVI, haurien capturat un número estimat de 800.000 a 1,25 milions de persones que van ser venudes en el mercat musulmà d'esclaus, sense considerar els milions de persones que haurien mort en contesses. La costa de Benicàssim i Orpesa va patir els atacs dels pirates barbarescos d'una manera més cruenta en la primera meitat del segle XVI. Procedents del nord d'Àfrica, les naus corsàries desembarcaven a l'empara de la nit i efectuaven l'assalt durant les hores prèvies a l'alba per a sorprendre els confiats habitants de viles i alqueries. dirigits per sequassos dels Barbarossa, Dragut o Salar Reis, de sinistra fama al Mediterrani, l'objectiu sempre era la captura d'éssers humans amb destinació als mercats d'esclaus del Ger. Guerra total. La pirateria va ser un assumpte de gran preocupació per als territoris que més es dedicaven al comerç marítim, com la Corona d'Aragó, el Regne de França i especialment les repúbliques marítimes d'Itàlia i Dalmàcia. Aquestes potències, sovint rivals, van crear poderoses flotes de guerra i van arribar a treves temporals amb el propòsit de fer retrocedir els pirates i protegir les seues rutes de comerç. Amb l'expansió de l'Imperi Otomà, molts capitans corsaris es van posar oficialment a les ordres del sultà com a part de la seua flota de guerra, rebent a canvi títols i el control sobre ciutats i a vegades illes senceres. És el cas d'un dels més famosos de la història, el temut Airetdin Barbarossa, que en el segle XVI es va fer amo i senyor d'Alger, capital històrica de la pirateria barbaresca, i va ser nomenat almirall de la Marina Otomana. Aquesta protecció oficial augmentó la preocupació de molts estats per l'amenaça dels barbarescos, que ja no eren vistos com a simples pirates, sinó com a una avantguarda del Gran Turc, especialment després del trauma que va suposar en el món cristià la caiguda de Constantinople en 1453. En alguns casos va tindre conseqüències dràstiques, com l'expulsió dels moriscos per ordre de Felip III d'Espanya, per temor al fet que pogueren facilitar un atac turc. Davant la impossibilitat de frenar completament els atacs corsaris, alguns països van optar per pagar un tribut que els garantia la incolumitat dels seus vaixells i tripulacions. Així va ser fins al segle XIX, quan diverses potències van decidir que la millor defensa era un bon atac i es van llançar a la conquesta del nord d'Àfrica. L'objectiu prioritari va ser Alger, capturada pels francesos en 1830. La seua caiguda va assestar un colp mortal a l'activitat corsària al Mediterrani, que va anar minvant a mesura que perdia les seues bases.
El declivi barbaresc. En resoldre dècades d'hostilitats en França, la pau de Cateau-Cambrésis, 1559, va permetre a Felip II entregar-se a un nou propòsit, fer-se fort al Mediterrani africà. Els pirates barbarescs causaven pànic allí per on passaven. Durant les seues avances escomeses, desmantellaven centenars de galeres italianes, naus franceses i navilis espanyols. El salvatge record de les seues ràtzies, tan fugaços com cruels, perdurava durant generacions en la moral dels vençuts. L'enemic estava a les portes, però les portes continuaven sense construir-se. Així doncs, la monarquia hispànica es va adonar que difícilment sotmetria per les armes a un enemic esquiu i essencialment desconegut. La totxa Costa Barbaresca motellava amb un nom ressonant una parròquia heterogènia que només tenia en comú la seua adherència islàmica. Després d'ella, podien amagar-se a l'àrabes a cavall, inofensives aimes de berbers o esquadrons de genízaros empunyant sabres, destrals i arcabussos. Contribuïen a la confusió els innombrables relats al caire del llegendari i derivats, en bona part, de la propaganda turca, que s'escoltaven d'Algeciras a Istanbul. En el Persiles de Cervantes, el corsari Dragut assotava els seus galiots amb el braç arrencat d'un cristià, Cesen Arevero, i què dir de l'implacable Barbarossa, el mateix nom del qual ja al·ludia simultàniament al color roig de la seua barba i al seu egregi caràcter bàrbar. Siga com siga, tot indicava que aquests pirates estaven al servei de l'Imperi Otomà. Però el rei prudent no disposava de prou vaixells per a plantar-los cara. Després de molt sospesar-ho, va comprendre que només hi havia una estratègia militar possible, els presidis. Però què eren els presidis? Eren fortaleses inexpugnables, posicionades estratègicament, que vigilaven i, stricto sensu, presidien un territori. A la temptativa d'erigir presidis, ja explorada per el César Carlos, es van consagrar duríssimes operacions. Veles de la Gomera, els Gelbes, la Goleta, Tunísia, Alger, totes aquestes places es van guanyar i, a excepció de Veles de la Gomera, totes es van perdre pocs anys després. Els que viures i les armes no arribaven, les soldades no es pagaven i, a conseqüència d'això, les guarnicions acabaven revoltant-se. Hi havia espionatge, perquè el nord d'Àfrica era un formiguer d'informants i els documents que Alonso de la Cova, emmurriat conseller aulic, manava a la cort són autèntiques novel·les picaresques. Hi havia diplomàcia, perquè Felip II no va dubtar a negociar amb reietons barbarescos amb la condició de soscavar el poder de la sublim Porta. Hi havia tàctiques militars. La monarquia hispànica va emprendre una guerra asimètrica mai vista fins llavors, i van haver-hi, sobretot, una infinitat de conflictes com el desastre d'Alger, 1541, que a punt va estar d'acabar amb Carles V, o la estrepitosa derrota dels Yelves, 1560, després de la qual el gran capità Álvaro de Sande va patir 5 anys de captivitat. Una guerra sense fi a la qual, caminant el temps, només els terços van aconseguir posar terme.